Les entitats denunciants recorren l'arxivament de la denúncia contra la macrogranja de Llucmajor per maltractament animal. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
L'associació veïnal Stop Macrogranja Llucmajor i les entitats animalistes Satiai, Animal i Arde denunciaren l'empresa avícola Ballester per suposar maltractament animal. Un delicte que descarta la magistrada arran de l'informe del CEPRONA de la Guàrdia Civil. Segons la justícia, el percentatge de mortalitat de l'explotació es troba dins els límits considerats normals, un fet que critiquen veïnats com n'Esteve Salort.
Una vergonya, m'ho esperes, perquè a part de les molèsties dels veïnats, hi havia indicis de que no complien la legalitat o tenien més animals dels que tocaven.
La Conselleria d'Agricultura continua en la tramitació de l'expedient administratiu que preveu una sanció inicial de 200.000 euros a l'empresa per tenir més animals dels previstos per legislació i per comercialitzar ous campers que no ho eren. Tot d'una serem en directe a Llucmajor, on hem pogut parlar amb les entitats denunciants. Abans, però, vos avançam altres titulars d'aquest dijous, dia 19 de febrer, i que passen per les novetats de l'agressió masclista Maria Eugènia Quegles a Sant Antoni de Portmany.
Fons en judicial de la secció de violència sobre la dona asseguren que no tenen cap en recomanació de la Sala Cometa per ampliar l'ordre d'allunyament a l'agressor de la jove agredida diumenge i que la polsera telemàtica no va funcionar. Dos estrenys que contradiuen el Ministeri d'Igualtat. El Consell d'Eivissa ha demanat a la delegació del Govern Central convocar el Comitè de Crisi de Violència de Gènere.
I dos dies després que José Ángel González abandonés el càrrec com a número 2 de la Policia Nacional, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat ja el seu cessament.
Tot i que inicialment semblava que havia dimitit, avui s'ha constatat que el ministre de l'Interior, Fernández Grande Marlaska, l'ha cessat. La seva substituta, Gemma Barroso, ha oferit protecció a la víctima i aquesta l'ha acceptada.
La Policia Nacional investiga les imatges de la pistola Taser per esclarir la mort d'un home que ha entrat en aturada cardiorrespiratòria després de rebre una descàrrega elèctrica aquesta matinada a Palma.
L'home de 47 anys ha estat immobilitzat per un agent perquè la víctima ha explicat no feia cas a les ordres ni es tranquil·litzava. L'home llançava i destrossava objectes de la llar, provocant que els tres menors de la casa s'hagin hagut de refugiar a ca una veïnada.
I els veïns de 7 habitatges de Cala Sant Esteve des Castell podran tornar avui a casa seva.
Altres 9 queden pendents perquè no es pot assegurar el pas rodat del seu tram. Els residents del Font d'Ucó i Cala Figuera també hauran d'esperar.
I el quart dia de la vaga contra l'Estatut Marc ha provocat l'anul·lació de 88 operacions i més de 4.400 consultes i proves en els centres hospitalaris de les Illes Balears. I més d'una cinquantena de persones participen en aquests moments en una conferència de Mercedes Cimas, ella és psicòloga, sobre els límits digitals als adolescents.
El cicle, impulsat pels Ajuntament de l'Aro, Binislem i Consell, ofereix eines pràcticament per ajudar les famílies a gestionar l'ús del mòbil entre infants i adolescents.
Yo entiendo que los adultos todavía no entendemos, pues los que nos formamos en esto o en nuestro trabajo, pero el público en general es normal que a veces no entienda. Entonces habría que informar muy bien de por qué existe el scroll infinito y por qué las redes utilizan estos mecanismos, que es para ganar más dinero.
Avui la xerrada té lloc al Consell, on hi serem en directe.
I l'ex-príncep Andreu d'Anglaterra ha estat detingut per la seva vinculació amb el cas Epstein.
Ha estat arrestat per sospita de mala conducta en un càrrec públic per haver filtrat documents sensibles sobre el govern britànic, el pederasta.
I en els esports, el Mallorca vol tornar a puntuar Xisco Ribas a domicili.
Bon vespre. L'equip vermell en descens des del passat diumenge necessita sumar Bala i 2 contra el Celta. Precisament l'equip gallec està jugant a Grècia contra el PAOK, l'anada del play-off de classificació pels vuitens de final de l'Europa League. De moment el resultat és encara d'empat a 0. I en bàsquet, Sergi Llull amb el Real Madrid debutarà a la Copa del Rei avui a les 9 del vespre contra el vigent campió, l'Unicaja de Màlaga, als quarts de final.
L'AEMET manté l'avís groc per mal de mar gairebé tot l'arxipèlag, manco les Pitiüses i per fort vents també amb l'interior de Mallorca en avís taronja. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Què és el que ens espera? Ens abandonarà ja aquesta mala mar, aquestes fortes ratxes de vent, o encara quedarà més dies?
Bé, queden unes hores, però demà la situació ha de millorar clarament a mesura que avanci el dia. Però abans, a nit, encara podem viure un nou repunt del vent, un vent que avui, sobretot de matinada, de matí, ha bufat amb alguns cops forts i que ens ha donat una espècie de treva a primeres hores del cap vespre, però ara pensam que al llarg de la nit pot tornar a bufar amb intensitat. Ja serà a partir de demà mitjan de matí i migdia quan el vent s'acabi definitivament i entrem dins un període de molta més estabilitat. Quant al cel, demà també esperam molt de sol, en aquest sentit tindrem molta tranquil·litat, i és vera que les temperatures poden caure qualque grau més, però això seria l'avançada d'un cap de setmana, tant dissabte com també diumenge, en què les temperatures aniran per amunt. Per tant, tot i que demà l'ambient pot ser una miqueta fresquet dissabte, però sobretot diumenge les temperatures tornaran a pujar. Pendents, per cert, del temporal marítim, perquè encara demà la mà anirà moguda al nord.
Gràcies, Dani, que acabarem de detallar aquestes temperatures demà per aquest cap de setmana. I parlant del darrer disc dels Psiconautes, arribarem a les 8, un disc que es presentarà, per cert, dia 10 d'abril al Teatre Xesc Fortes de Palma. Així com dèiem, arribarem a la recta final d'un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. L'associació veïnal Estom Macrogranges Llummajor i les entitats animalistes Satia Animal i Arde ja han recorregut la decisió de la jutgessa d'arxivar la denúncia contra l'explotació que Avícola Ballester té aquest municipi. Aquestes organitzacions denunciaren l'empresa per suposar maltractament animal, però després d'analitzar l'informe elaborat pel Saprona de la Guàrdia Civil, la magistrada no veu que hi hagi un delicte de maltractament animal.
Tot i això, però, la jutgessa retreu els responsables de l'explotació de Viram, l'estat en què es trobaven les gallines i la granja. Recorden que va ser el mes de juny passat quan aquestes entitats animalistes difongueren imatges de l'interior de l'explotació en què es veien animals morts o ferits i gàbies en mal estat. El portaveu de l'entitat Satya, Quique Jimeno, no es mostra sorprès per la decisió de la justícia.
Nos parece que es indignante que después de las imágenes que hemos visto de gallinas muertas, hacinadas, con ácaros, sin plumas, nos parece muy fuerte que después de todo esto no se considere que esto sea un maltrato animal. Creo que habla muy mal de nuestro sistema legislativo y de las leyes que actualmente regulan todo esto.
Segons la justícia, el percentatge de mortalitat de l'explotació es troba dins els límits considerats normals, perquè és inferior a l'1% establert per la normativa.
La Conselleria d'Agricultura està pendent de rebre la comunicació oficial del jutjat. Una vegada Agricultura conegui de primera mà l'arxivament judicial del cas, continuarà amb la tramitació de l'expedient administratiu que va iniciar el mes de juny.
La proposta inicial de sanció del govern és de 200.000 euros. A més, la Conselleria va ordenar a l'explotació de Viram reduir el seu nombre d'exemplars i passar de 135.000 a 40.000 gallines. Segons Agricultura, aquesta reducció ja s'ha feta. Qui també està pendent del comunicat del jutjat és l'Ajuntament de Llummajor. La batlessa Xisca Les Coles assegura, però, que ara fa temps que no hi ha queixes dels veïnats.
Varen treballar en relació a la possible plaga de mosques causada per aquest tema. Varen remetre també els informes a la Conselleria d'Agricultura perquè estiguessin assabentats dels resultats d'aquests, i les darreres setmanes o els darrers mesos no me consta que hagi hagut cap incidència per part dels veïnats.
Els veïnats de Llucmajor que més s'han queixat de les molèsties que, segons el seu parer, els causa Avícola Ballester són els residents de la Marina de Llucmajor. Són els habitants de les urbanitzacions com Badia Gran, Badia Blava i Mayoris. Toni Mateu és en aquests moments a la urbanització de Tollaric. Toni, bon vespre. Com han rebut els veïnats la notícia d'aquest arxivament de la denúncia?
Bon vespre, idò. Mireu, el veïnat d'aquestes urbanitzacions han rebut aquest arxiu amb indignació. Precisament nosaltres vos parlam des de davant la seu de l'Associació de Veïnats de l'Urbanització de Tollaric, i això, aquesta entitat està just a l'entrada d'accés a la carretera en aquesta urbanització. I som aquí per un motiu ben especial, i és perquè en línia recta, des d'aquí fins on està la macrogranja de Avícola Ballester, hi ha només 600 metres en línia recta. És precisament el veïnat d'aquesta zona de Tollaric els que asseguren que preocupen més les males alors i les mosques durant els mesos d'estiu d'aquesta explotació agrària. Tot i això, en relació amb allò que ha dit la Vallesa de Llumajor, els veïnats asseguren que, clar, diuen, ara no s'encén d'alor perquè és l'hivern, no hi ha mosques, no fa calor, però tot d'una que això afluixa, tot d'una que embastei la calor, ja comencen a sentir els inconvenients. De fet, ara mateix no en sentim aquí d'alor, perquè, de fet, per ventura sentiu el vent, l'oratge, que bufa des de la mà i, per tant, va en direcció contrària cap allà on hi ha la macrogranja de Vicola Ballester. En qualsevol cas, hem pogut parlar amb la presidenta de l'associació Stop Macrogranges Llummajor Sense Alors ni Mosques, que és Nati García. Precisament aquesta és una de les entitats denunciants qui assegura, Nati García, que allò que més els ha sorprès és que la justícia no s'hagi posat en contacte amb ells per recopilar informació sobre aquestes molèsties que asseguren que els causa la granja.
Nosotros como afectados no nos han llamado a declarar, no nos han pedido nuestra opinión sobre qué estaba pasando o de dónde sacábamos esas pruebas o cómo nos habían llegado las quejas de miles de vecinos.
El motiu de la denúncia és la qüestió ambiental, les males olors i també les mosques. Però també hem de recordar que hi ha una sèrie d'entitats animalistes que allò que denuncien és el suposat maltractament animal. En relació amb aquest suposat maltractament animal, volien dir, Nati García diu que és mal de creure que no s'hagi pogut comprovar que efectivament, segons el seu parer, és així.
¿Qué considera la jueza que es maltrato animal? El ver animales muertos comiéndose los vivos a esos animales muertos, ratas envenenadas, animales en unas condiciones penosas. Yo me costó mucho trabajo ver esas imágenes cuando salieron en internet porque eran de verdad escalofriantes.
Aquestes són les declaracions de la presidenta d'aquesta entitat, Stop Macrogranges Llummajor, qui ens ha fet saber el seu parer des d'aquí, des de l'urbanització de Tollerí. Com sabeu, les urbanitzacions de la Marina de Llummajor són nuclis de població allà on la gent hi resideix, però en general no hi fa feines. Per això que en aquests moments, en aquestes hores de l'hora baixa del vespre, per ventura sentiu el renou de cotxes que accedeixen en aquesta urbanització perquè tornen de Palma dels seus llocs habituals de feina. I precisament algun d'aquests veïnats se troben en aquest local, en aquest barri local de l'Associació de Veïnats de Tollerí, i hem parlat amb algun d'ells, com és el cas d'en Esteve, que és això el que ens ha explicat quina era la seva reacció en relació amb l'arxivament d'aquesta denúncia.
Una vergonya, m'ho esperes, perquè a part de les molèsties dels veïnats hi havia indicis de que no complien la legalitat o tenien més animals dels que tocaven.
Hem intentat també conversar sobre l'opinió de Vicola Ballester, l'empresa propietària d'aquesta macrogranja del terme de Llummajor, en relació amb la qual avui s'ha arxivat o s'ha sabut que s'havia arxivat la denúncia en contra seva. De totes maneres, han reconegut que ho sabien, que n'estaven al cas, però que no faran declaracions fins que aquest arxivament sigui ferma.
Gràcies, Toni. En directe des de Llummajor hem arribat a les 7 i gairebé 13 minuts.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
El fantasma de la òpera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Font judicial de la secció de violència sobre la dona asseguren que no tenen cap recomanació de la Sala Cometa per ampliar l'ordre d'allunyament de l'agressor de la jove agredida diumenge passat a Sant Antoni de Portmany. A més, aquestes mateixes fonts asseguren que la pulsera telemàtica no va funcionar. Són dos extrems que Ivonne Aranyó contradiu al Ministeri d'Igualtat.
Segons ha pogut saber IB3 de fonts judicials de la secció de violència sobre la dona, als jutjats no consta cap escrit del 8 de gener que recomani ampliar de 100 a 350 metres l'ordre d'allunyament de l'agressor. La víctima va denunciar la seva exparella després de 2 anys d'amenaces. El 7 de gener es va dur a terme un judici ràpid en què es va decretar una ordre d'allunyament de 100 metres i es va fixar un control telemàtic per risc alt. Un control que, segons aquestes fonts judicials de la secció de violència sobre la dona, no va funcionar. El jutge de Gada d'Eivissa, Sergio González, assegura que el procediment judicial va ser el correcte. El magistrat del cas va demanar les mesures telemàtiques i és el Ministeri d'Igualtat l'encarregat d'assegurar el bon funcionament d'aquestes mesures.
No hay absolutamente nada que decir de actuación de lo que es judicial. En este señor recaía una medida de alejamiento con supervisión telemática, se implementó, se puso las pulseras correspondientes y por lo que sea, pues o no ha funcionado o sí funcionó pero no dio tiempo, no lo sé, y se ha cometido pues una agresión.
A més, les mateixes fonts judicials confirmen que va ser l'alerta desesperada de familiars de la víctima, testimonis de l'atac, el que va permetre que els agents de la Guàrdia Civil acudissin al domicili familiar de la víctima i afirmen que l'avís de la sala Cometa de Palma es va rebre quan la Guàrdia Civil ja actuava.
I just per esclarir que va fallar o no en el sistema d'alerta telemàtica, el Consell d'Eivissa ha demanat a delegació de govern la convocatòria urgent d'un comitè de crisi que posi totes les eines al seu abast, com explica Carolina Escandell, consellera insular de Benestar Social d'Eivissa.
El Ministeri d'Igualtat, que és d'aquí, depenen tots aquests dispositius, dius que no ha fallat res, però clar, per un altre costat estan sortint coses per diferents estaments que no han funcionat. Per tant, precisament per això, nosaltres demanem aquest comitè de crisi de manera urgent. Hem de clarificar aquestes coses. Si no funciona, ho hem de saber, perquè si no funciona, hi ha que arreglar-ho.
El Ministeri d'Igualtat assegura, manté que el sistema sí va funcionar, mentre que la família i fonts del mateix jutjat de violència sobre la dona d'Eivissa, com dèiem, asseguren que no va funcionar. La presidenta del govern, Marga Proens, en la mateixa línia que la consellera insular demana la compareixença del delegat del govern central a les Balears arran del cas de violència masclista, aquest cas a Sant Antoni, després que fonts judicials hagin assegurat a IB3 Ràdio que el dispositiu telemàtic va donar l'avís massa tard.
Que el que ha de fer el delegat del govern és compareixer avui mateix amb urgència, aclarir dubtes. Jo crec que una errada en aquestes circumstàncies és inadmissible. Per això el que demanem és informació, és que s'aclareixin tots els dubtes que, com dic, venen de les mateixes fonts judicials i de que en cas que hagi fallat aquest dispositiu, evidentment que s'assumeixin responsabilitats.
Tot això quan l'actualitat de caire estatal continua marcada per la denúncia per agressió sexual contra el ja ex número 2 de la Policia Nacional, José Ángel González. Dos dies després que abandonàs el seu càrrec, avui el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat el seu cessament.
Està signat pel ministre de l'Interior, Fernández Grande Marlaska, i no és un BOE ordinari, és extraordinari. Tot i que inicialment semblava que havia dimitit, avui s'ha constatat que Marlaska l'ha cessat.
I no és l'única novetat que sorgeix del Ministeri Interior a oferir protecció a la víctima, i aquesta l'ha acceptada.
En declaracions a Televisió Espanyola, el missatger Jorge Piedrafita ha denunciat que després de fer-se pública la querella, la identitat de la seva client s'ha filtrat en grups de policies i que la víctima se sent destrossada.
Empezaron a correr como la pólvora por distintos grupos policiales, pues de comisarías, de unidades, de grupos de policías, que era esta persona la que había denunciado al DAO, esta persona con nombres y apellidos, y mi cliente empezó a recibir un auténtico bombardeo de mensajes y de llamadas, pues bueno, algunas dando apoyo y otras como diciéndole, bueno, pues que había hecho y que dónde se estaba metiendo.
El sindicat majoritari de policies, Jupol, ha convocat, per cert, una aturada dilluns per demanar la dimissió de Marlaska. La portaveu, Laura Jupol, lamenta que no s'apliquin, diuen, els protocols com cal.
Es gravísimo que una policía nacional tenga miedo de filtraciones o incluso de un posible acoso o que la denuncia acabe en un cajón y que en vez de acudir a su propia institución, que es la Policía Nacional, para denunciar, tenga que acudir a un juzgado.
A Catalunya, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterat que el ministre de l'Interior, Marlaska, hauria de dimitir per aquest escàndol.
Si el ministre de l'Interior no conoce con quién se rodea, de quién se rodea y qué hacen los que se rodean desde hace meses, es un verdadero incompetente. Pero la responsabilidad política del ministro de Interior es incompatible con seguir en el cargo. Y por tanto, me reitero, el ministro de Interior debería de haber dimitido ya ayer y el presidente del gobierno, si no dimite, debería haberle cesado ayer.
Vots segueix amb la línia del Partit Popular, però en aquest cas demana que ja ha de dimitir tot el govern.
I encara en successos... La Policia Nacional investiga les imatges de la pistola Taser per esclarir la mort d'un home que ha entrat en aturada cardiorrespiratòria després de rebre una descàrrega elèctrica a Palma.
Ha estat aquesta matinada quan l'home de 47 anys ha estat immobilitzat per un agent d'aquest cos policial. Els agents expliquen que la víctima no feia cas a les seves ordres ni es tranquil·litzava. L'home llançava i destrossava objectes de la llar, provocant que els seus tres fills, el major té 11 anys, s'hagin hagut de refugiar a una veïnada, com explicava una dona del Coll d'en Rabassa.
Han comentado por aquí que los niños se han refugiado en un portal y que les parece extraño porque no conocen ni siquiera a la gente. Yo tampoco no los conozco.
I és que sabeu que no els coneixien pel barri.
No, era el señor, eran alemanes y no, ni idea. Te he visto alguna vez con los niños que se va al colegio.
Amb els agents a la casa i davant l'estat nerviós de la víctima, un dels policies ha immortalitzat l'afectat amb una pistola elèctrica. Just després, l'home ha entrat en aturada cardiorrespiratòria. Els mateixos policies han intentat reanimar-lo i han sol·licitat una ambulància, però els sanitaris tampoc ho han aconseguit. Ara, l'enregistrament de la pistola elèctrica que grava so i vídeo serà clau per saber què ha passat realment. Els agents sospiten que podia estar sota els efectes de l'alcohol i les drogues. L'autòpsia ho determinarà i les imatges s'entregaran als jutjats.
I roman en estat crític un home de 52 anys afectat per inhalació de fum en l'incendi ocorregut aquest matí en un habitatge del centre d'Eivissa. La víctima roman ingressada a la unitat de cures intensives de Can Misses, Helena Trinidad.
A les 11 del matí s'ha iniciat un incendi a un pis de la primera planta d'un edifici d'Isidor Macavits, en ple centre d'Eivissa. Els serveis del 061, personats al lloc, han traslladat a les 12 del matí a un home de 52 anys a l'Hospital Can Misses, afectat per inhalació de fums. Hores d'ara, roman ingressat a l'unitat de cures intensives en estat crític. La situació podria haver estat encara més greu de no ser per la intervenció de tres veïns de la zona abans de l'arribada dels bombers.
Hemos salido y había humo. Él estaba corriendo con un extintor y hemos decidido entrar. Al momento de entrar había una señora un poco desubicada y cuando hemos entrado a la habitación había fuego.
Subí porque me dijeron que había allí personas que no se podían mover por sí solas, luego que habían dos perros. Entonces digo, pues entro. Entro y ya está. Y ya luego cuando estuve dentro ya me vi a él y a él ya, que vinieron también con extintores a apoyarme y tal.
Entré a la habitación sin pensar y en esa que entramos y estaba estaba toda la mesita encendida, la pared también, subí al techo y nada, al final llegas ahí y haces lo que buenamente puedas.
La policia local ha hagut de desallotjar l'edifici de manera preventiva perquè hi havia persones amb mobilitat reduïda. Finalment, els bombers han extingit l'incendi.
Passen 22 minuts de les 7 de l'hora baixa.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Mallorca es una illa viva. Y las carreteras, la xarxa que ens uneix.
Per això, el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Son Oms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
El bisbat de Mallorca recorre al tribunal per treure una família amb infants menors d'edat que ocupa de manera il·legal el restaurant de Naburguesa a Palma, un establiment tancat situat a l'entorn del santuari de Gènova, propietat de l'església. Diu el bisbat que ha ofert opcions a la família, però que les ha rebutjat. També l'Ajuntament ha contactat amb ells per oferir-los al centre d'acollida, però tampoc no han acceptat. Neus Mercant.
El bisbat diu que la via judicial no significa renunciar al seu compromís d'ajudar la família, sinó que seguirà fent feina, diuen també, en serveis socials i les administracions públiques perquè puguin trobar una alternativa habitacional digna i estable. Després que va tancar el restaurant fa 2 anys, aquest espai, amb unes vistes úniques a la badia de Palma, s'ha anat deteriorant i ara s'hi fa botellot. Aquestes trobades i també l'acumulació de fens han estat una denúncia constant dels veïnats. L'any 2021 es va instal·lar fins i tot una barrera a l'aparcament per intentar evitar-los. Fa 3 anys també, una vintena de voluntaris es varen organitzar per fer net la zona. Recolliren en tan sols un dia fins a 500 quilograms de llosques, llaunes, botelles de vidre i pràcticament de tot.
I la plataforma d'afectats per la hipoteca rebutja de ple la postura del bisbat i considera que hauria de ser més solidari amb les persones vulnerables. Així ho ha assegurat la PA, que forma part de la coordinadora balear que defensa unes pensions dignes. L'entitat ha convocat una concentració dissabte a Palma i una altra dilluns que ve a Ciutadella.
S'han convocat més actes de protesta entre els dies 21, 22 i 23 de febrer arreu de l'Estat. El portaveu de la coordinadora balear, Pec Juárez, explica que l'objectiu és reclamar que les mesures de l'escut social aprovades pel Consell de Ministres es convalidin en la seva totalitat al Congrés, no només les pensions després que el govern Sánchez s'hagués obligat a separar el decret per garantir la revalorització de la paga als pensionistes.
I no estem d'acord tampoc que el govern hagi xapat per un costat la revalorització de les pensions i per una altra banda l'escut social. Crec que tot s'havia d'haver mantingut perquè tot té una coherència.
La portaveu de la PA, Àngela Pons, explica que és important mantenir la prohibició dels desnonaments per les persones vulnerables davant l'emergència d'habitatge que hi ha a l'arxipèlag. L'entitat assegura que cada setmana es troben en nous casos de persones que reclamen a l'entitat ajuda per les pujades dels preus del lloguer.
Cada setmana venen a lo millor 3 o 4 casos nous, que són molts, simplement de finalització de contracte i que no se vol renovar, o que si se renova quasi se dobla a 1.500, 1.700 i 1.800 euros. Però, com vaig dir la darrera vegada, la darrera modalitat dels propietaris són que volen llogar per habitacions. Penseu que demanen 700 o 800 euros per habitació.
El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma, Miquel Duran, no només critica la situació en la que es poden quedar milers de famílies si no es convalida en el Congrés el decret de l'escut social, sinó la proposta original del govern central que va rebutjar la dreta parlamentària.
Se retalla això i que 60.000 famílies a tot l'estat ara se vegin sense la protecció de poder quedar en el carrer és una passa enrere brutal i que per això lluitam perquè no se mos retallin més drets i proteccions, però que aspiram molt més i que aquest escut social ja era suficient per començar.
La concentració Palma serà passat demà dissabte a les 12 a la plaça del Mercat de l'Olivar. El dilluns hi ha convocada una altra concentració a la plaça de la Catedral de Ciutadella, també a les 12 del migdia.
I els veïns de 7 habitatges de Cala Sant Esteve des Castell podran tornar avui a casa seva. L'Ajuntament ha enviat les notificacions als afectats del desallotjament que estan més allunyats del penya-segat. Els del Fonduco i Cala Figuera encara hauran d'esperar.
Les darreres setmanes s'han fet feines per retirar roques perilloses a punts de penya-segat del Castell. Al Fonduco s'ha descobert una roca que han de verificar si té perill de caure. I a Cala Figuera també, en retirar-se unes roques, es va descobrir un trenc i s'ha demanat a la propietat que hi actuï. Lluís Cans és el Batla.
Han retirat roques, bastantes roques de dimensions importants, però fruit d'aquesta feina han destapat altres problemes de seguretat. Ahir mateix ens van posar ja en contacte amb el propietari d'escostat i li han fet una ordre d'execució, val, de 7 dies.
El veïnat d'aquestes dues zones, per tant, encara no poden tornar a casa seva. L'escenari és diferent a Cala Sant Esteve, on queden pendents 9 veïnats perquè es pot assegurar el pas rodat del seu tram. Els blocs de formigó que s'havien de posar no poden garantir la seguretat i serà necessari actuar al 2 soles. Si no ho fan els veïnats en 10 dies, hi intervendrà l'Ajuntament.
I tot això quan es Castell també ha confirmat que demanarà formar part del Consorci del Penya-Segat. Actualment l'integren l'Ajuntament de Mahó, el Consell de Menorca i el Govern, i ha recuperat l'activitat després de 10 anys paralitzat arran de la darrera successió de despreniments.
Precisament aquesta setmana el Consorci s'ha posat en marxa després d'una dècada d'inactivitat amb el compromís de destinar personal i recursos econòmics per actuar amb urgència davant els darrers despreniments registrats. La primera intervenció començarà aquest mateix mes de març a la costa d'Esmoret, segons explica el batle de Mahó, Héctor Pons.
Bon ambient de feina amb el Consell, amb el Govern, que per tant crec que ens permetrà fer una planificació dels pròxims anys també d'actuacions en Espanya-Segat, fer una feina preventiva, que és el que hem de mestrer especialment.
I nova línia d'ajudes del govern pel 2026-2027 per finançar el teixit empresarial a través de l'ISBA, una convocatòria que superarà els 23 milions d'euros i que s'espera que subvencioni operació pel valor de 280 milions d'euros.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Les entitats denunciants, veïnats i associacions animalistes recorren l'arxivament de la macrogranja de Llucmajor per maltractament animal.
Un delicte que descarta la magistrada arran de l'informe del CEPRONA de la Guàrdia Civil. Segons la justícia, el percentatge de mortalitat de l'explotació es troba dins els límits considerats normals. Nati García és la presidenta d'Estot Macrogranges.
¿Qué considera la jueza que es maltrato animal? El ver animales muertos comiéndose los vivos a esos animales muertos, ratas envenenadas, animales en unas condiciones penosas. Yo me costó mucho trabajo ver esas imágenes cuando salieron en internet porque eran de verdad escalofriantes.
La Conselleria d'Agricultura continua amb la tramitació de l'expedient administratiu que preveu una sanció inicial de 200.000 euros a l'empresa per tenir més animals dels prohibits per legislació i per comercialitzar ous campers que no ho eren.
I fons judicial de la secció de violència sobre la dona asseguren que no tenen cap recomanació de la sala Cometa per ampliar l'ordre d'allunyament a l'agressor de la jove agredida diumenge a Sant Antoni i que la polsera telemàtica no va funcionar.
Dos estrens que contradiuen el Ministeri d'Igualtat. El Consell d'Eivissa ha demanat a la delegació del Govern Central convocar el Comitè de Crisis de Violència de Gènere, com explica Carolina Escandell, consellera insular de Benestar Social d'Eivissa.
Demanem aquest comitè de crisis de manera urgent. Hem de clarificar aquestes coses. Si no funciona, ho hem de saber, perquè si no funciona, hi ha que arreglar-ho.
I dos dies després que José Ángel González abandonés el càrrec com a número 2 de la Policia Nacional, el butlletí oficial de l'Estat ha publicat el cessament.
Tot i que inicialment semblava que hi havia dimitit, avui s'ha constatat que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, l'ha cessat. La seva substituta, Gemma Barroso, ha oferit protecció a la víctima i aquesta l'ha acceptada.
La Policia Nacional investiga les imatges de la pistola Taser per esclarir la mort d'un home que ha entrat en aturada cardiorrespiratòria després de rebre una descàrrega elèctrica a Palma.
L'home de 47 anys ha estat immobilitzat per un agent perquè la víctima, ha explicat, no feia cas a les ordres ni es tranquil·litzava. L'home llançava i destrossava objectes de la llar, provocant que els tres fills de la casa s'hagin hagut de refugiar a ca una veïnada.
El quart dia de la vaga contra l'Estatut Marc ha provocat l'anul·lació de 88 operacions i més de 4.400 consultes i proves en els centres hospitalaris de les Illes Balears.
Demà és el darrer dia de vaga d'aquesta setmana i els metges es concentraran davant la delegació de govern. La vaga es repetirà 5 dies cada mes fins a final de juny.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que així es corre i vas començar parlant de futbol perquè el Reial Mallorca vol tornar a puntuar a domicili.
L'equip vermell en descens des del passat diumenge necessita sumar Balaïdos contra el Celta. Precisament l'equip gallec està jugant a Grècia contra el Pau l'anada del play-off de classificació pels vuitens de final de l'Europa League. De moment el resultat és de 0-2, favorable al Celta, el descans en gols de Iago Aspas i Suidberg. I diumenge el Celta rebrà un Mallorca que encara no ha puntuat a domicili en aquesta segona volta. Escoltam el capità Martín Valgen just parlant d'això.
Tienes que atreverte más, aunque juegues por casa, ser tú mismo, intentar jugar a la manera en la que en casa sí que hemos conseguido algún resultado positivo más que fuera de casa. Somos conscientes que la mejora está también ahí y es una gran oportunidad este fin de semana.
L'eslovac reconeix que l'equip s'ha d'exigir més.
Cuando te encuentras en la clasificación en esa posición, después de una derrota en casa, siempre es complicado. Pero bueno, estamos en una situación parecida prácticamente todo el año. Creo que hay que mentalizarse, hay que saber vivir ahí, hay que perder nervio, pero sí hay que exigirse a más.
Per cert, anit el Llevant va perdre davant el Villarreal per 0-1 i es manté a 6 punts del Mallorca. I avui han conegut l'horari del partit de la jornada 28. El Mallorca rebrà l'Espanyol a Son Moix el diumenge 15 de març a les 2. A la primera federació, la UD Eivissa vol aconseguir la segona victòria consecutiva després de guanyar el líder al Sabadell a Can Misses. L'autor del primer gol del partit, Izan Jurrieta, ha atès els micròfons d'IV3 Ràdio. Informa Víctor Sancho.
L'atacant sub-23 ha arribat del Racing de Santander, parla del seu moment i del repte d'intentar guanyar el Terol diumenge que ve. Fa més d'un mes que l'equip no guanya fora de casa. És Izan Jurrieta.
La verdad que sí, y para ello estamos trabajando. La verdad que... las condiciones podrán ser mejores o peores, pero bueno, al final nosotros lo que tenemos que hacer es darlo todo e intentar sacar los 3 puntos como sea. Fuera, la verdad que aunque no hayamos conseguido sacar la victoria, tanto en Nástic como en Sevilla contra el Betis, yo creo que cambiando igual unos errores que tuvimos, hemos merecido más. No es que cueste mucho fuera, es que aquí en casa, con la afición, con el estadio, con toda la gente que hay en el campo, igual te ayuda un poco más, pero y fuera igual sí que los echamos un poco en falta, pero bueno, nosotros tenemos que salir a todos los partidos igual, enchufados a tope, y bueno, intentar sacar los 3 puntos como sea. Bueno, yo la verdad que estoy disponible para cuando me necesites y el planteamiento del partido puede ser conmigo en el 11, perfecto, y si tengo que salir en la segunda parte para intentar ayudar al equipo como sea, pues muy contento también.
Quant a l'actualitat de l'Eivissa, BB sí que s'ha entrenat en aquesta darrera sessió, però amb una cridanera venda al seu genoll esquerre. Veurem si està per jugar alguns minuts diumenge a Terol.
A la segona federació, aquest diumenge, tenim 2 derbis balears en lluites ben diferents. Un a la part alta de la classificació entre Poblense i Atleti Balears i l'altre a la part baixa, amb 2 equips en zona de descens, que són l'Andratx i el Porreres. El conjunt andritxol, que jugarà a casa, és 14 amb 23 punts. Escoltam un dels seus jugadors, Nacho Sánchez.
Al final, todos los partidos son importantes. Este, pues, a lo mejor un poquito más. Pero bueno, preparando los partidos la semana como siempre, con ganas y con mucha ilusión. Nosotros vamos a hacer nuestro juego y a intentar minimizar sus ataques.
D'altra banda, el Porreres visitarà Sa Plana com a penúltim amb 17 punts. Javi Cobo, jugador del conjunt porrerenc, sap que es troben en una situació molt complicada.
Es complicada la situació, nosotros lo sabemos, el vestuario... Está jodido, muy jodido. Vale. Hacerlo por nosotros, por nuestro orgullo, por intentar sacar los máximos puntos posibles, que no nos da, pues no nos dio, pero no podemos bajar los brazos, tenemos que intentarlo hasta el final.
Recordam que podreu seguir aquest derbi així com el partit de la Societat Esportiva Eivissa diumenge a les 12 del migdia aquí, a IV3 Ràdio. A la Champions League, l'Atlètic de Madrid va empatar a 3 gols al camp del Bruges en un partit que l'equip matalasser guanyava per 0-2 al descans, escoltant l'entrenador Cholo Simeone.
Creo que fue un empate justo, donde los dos tuvimos situaciones, los dos en sus momentos aprovecharon las situaciones que tuvieron, y bueno, está la vuelta ahora en nuestra casa, y esperemos poder hacer un gran partido.
El partit de tornada es disputarà el pròxim dimarts i a la Champions femenina, Cata Coy i Patri Guijarro s'enfrontaran al Real Madrid en els quarts de final. I qui també jugarà aquesta ronda és l'Arsenal de Mariona Caldentey després de guanyar per 3-1 el Leuven. La felanitxera va fer un gol i va ser escollida millor jugadora del partit. En futbol sala, compte enrere perquè arribi la Champions al Palau d'Esports de Son Moix amb el partit entre Palma Futsal i Riga aquest diumenge en el partit d'anada dels quarts de final. L'objectiu del conjunt mallorquí és treure un bon resultat a casa en vista al partit de tornada a Letònia. Escoltam Charuto, jugador del Palma.
Es todo más especial con nuestra afición siempre a nuestro lado y bueno, esperamos hacer un gran partido y sumar los 3 puntos que es importante para nosotros y quién sabe, hacer un partido con goles también será especial para mí.
El porter Luan Muller, que continúa amb molèsties físiques, serà l'única baixa per al Palma Futsal. I acabam en bàsquet. La primera FEP, els tres representants balears, jugaran dissabte a les 7 del capvespre i tots a domicili. El Figuí s'enfrontarà a l'Ourense, l'Èstia a l'Alacant i el Palmer visitarà la pista del Cartagena, un rival directe a la part baixa de la classificació. Joan Feliu és el capità.
Sí, sabem en les situacions que estem, sabem que és un rival directe i tu ho has dit, no se pot qualificar com una final perquè encara queda, però és un partit que pot marcar la dinàmica en el que queda de temporada.
D'altra banda, la Lliga Challenge, l'Azul Marino visitarà dissabte la pista del Sant Feliuenc per intentar sumar la quarta victòria consecutiva. I a la màxima categoria del bàsquet nacional, Sergi Llull amb el Real Madrid debutarà a la Copa del Rei avui a les 9 del vespre contra el vigent campió, l'Unicaja de Màlaga, als quarts de final.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
I si els quadres cobrassin vida? La dansa clàssica i la contemporània es fonen amb la pintura a Traspassant el Mar. Un espectacle d'art en moviment, amb la participació especial de Tomàs Sanz, de la Companyia Nacional de Dansa. 21 i 22 de febrer al Teatre Xes Fortesa. Entrades a palmacultura.es. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
La direcció i el Comitè d'Empresa de Servei Ferroviaris de Mallorca han ratificat avui el principi d'acord aconseguit fa dos dies i que allunya la possibilitat de mobilitzacions. Les dues parts han signat els estatuts de la futura comissió de seguretat que reclamava la plantilla i que començarà a funcionar el mes de març una vegada ho ratifiqui el Consell d'Administració. Ho explica el president del Comitè d'Empresa, Ricardo Mas.
Nosotros consideramos un gran éxito haber firmado la mitad del acuerdo sobre el que pivota todas nuestras reclamaciones, que es la constitución de esta Comisión de Seguridad de la Circulación. Entendemos que era un déficit histórico porque la comunicación y la trazabilidad de todos los problemas que encontramos en la línea no encontraba comunicación entre la parte técnica de los trabajadores. Creo que este será el foro ideal para que se resuelvan con celeridad toda demanda.
És la meitat del que es va pactar dimarts.
Ara, la següent passa serà concretar l'ampliació de plantilla compromesa, que podria ser d'entre 50 i 60 treballadors més. José Ramón Horta és el gerent del Servei Ferroviaris.
Ara nos queda la segunda parte del acuerdo, que es el incremento de plantilla, que tenemos que discutir y llegar a un acuerdo en qué términos se va a formalizar y cuántas personas vamos a pedir que la Administración Autonómica cubra ese FM de plazas en la empresa.
I els qui sí que continuen en les mobilitzacions són els metges. El quart dia de la vaga contra l'Estatut Marc ha provocat l'anul·lació de 88 operacions i de més de 4.400 consultes i proves en els centres hospitalaris de les Balears.
Segons les dades del Servei de Salut, en atenció primària s'han suspès més de 2.100 consultes i quan l'activitat ambulatòria s'han cancel·lat 2.000 cites i proves complementàries també i diagnòstiques. Demà és el darrer dia de vaga d'aquesta setmana i els metges es concentraran davant la delegació de govern. Aquesta aturada es repetirà 5 dies cada mes fins a finals de juny.
I els treballadors dels aeroports de les Balears han protestat avui per les agressions físiques i verbals que pateixen cada dia, asseguren, per part dels passatgers en les zones d'embarcament i facturació. Han posat en marxa una campanya de conscienciació en la qual reparteixen fulletons i lamenten que van a la feina amb por. A l'aeroport de Palma s'han reunit avui matí una vintena de professionals. Laura Marcos.
El personal de terra es queixa d'episodis diaris que inclouen agressions verbals i físiques i també amenaces. Episodis com el que explica aquesta treballadora, Cristina, que li va costar la baixa laboral.
Me tocó decirle a un pasajero que su vuelo estaba con overbooking, él no tenía asiento. Entonces empezó a ponerse enfrente mía diciéndome que no, que él se tenía que ir en el vuelo. Yo le decía, mira, por favor, sepárese un poco, no puedo hacer nada, son las políticas, yo le explico cómo va, de tal manera de que pegó un golpe en el mostrador, que yo estaba aquí, y fue tal el peligro que yo sentí hacia el embarazo. Me dio una crisis de ansiedad tan grande que tuve que darme de baja.
Els treballadors expliquen que són la cara visible de les companyies aèries i han de patir el descontentament dels passatgers davant els costos sobre l'equipatge per la competència econòmica entre les empreses de cada vegada més exigent. Demanen més seguretat a les companyies i també que rebaixin les mesures de control amb les maletes. José Negreira és el secretari del sector aeri d'UGT de Balears.
La protesta és que a los trabajadores ya nos da miedo venir a trabajar, puesto que entre la precariedad laboral que tenemos solo nos faltaba que encima vengamos y nos peguen, nos insulten y que las empresas cada vez pongan más presión a la gente para cobrar maletas y tengamos más riesgo de que el pasajero se enfade con nosotros, que somos la cabeza visible.
Aquests treballadors, agents de porta o equipatge, remarquen que ells simplement compleixen normes i que ara a la precarietat laboral se suma la por d'anar al seu lloc de feina per les agressions dels passatgers. La campanya de conscienciació té lloc avui en tots els aeroports de les Illes.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Un tema tan d'actualitat com posar límits efectius a l'ús de les pantalles entre infants i adolescents és l'objectiu del cicle de tallers d'educació i prevenció en l'àmbit digital que se celebra aquest dies a l'Aro i Binissalem i que avui ara va ha tingut lloc a Consell. La iniciativa ofereix eines pràctiques per ajudar les famílies a gestionar el temps de mòbil i xarxes socials, entendre el funcionament del cervell adolescent i establir, sobretot, acords clars i realistes a casa. Una conferència a Consell que ha seguit Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Què en destaquen els experts?
Bon vespre, doncs. Especialistes en educació i salut mental insisteixen que l'exposició precoç i sense control als dispositius pot afectar la concentració, el descans i les relacions socials i augmentar el risc d'addiccions o d'altre d'accés a continguts inadequats. La psicòloga Mercè Cimas recorda que abans dels 14 anys no és recomanable tenir un smartphone, ja que els menors no disposen de la maduresa cognitiva necessària per gestionar-ne ni l'ús ni el contingut.
Entonces, para empezar a hablar de porno, juego online, impuestos, todas estas, ¿no? Y política, igualdad, pues no puedes empezar con 8 años. Entonces, si empiezas a hablar con él con 12 o 13 sobre temas importantes, necesitas, y más con un adolescente que no te escucha todo el rato, necesitas años para prepararle para poder tener un móvil de manera segura.
En paral·lel, Cimas alerta que moltes famílies no compten amb prou informació per orientar correctament els seus fills, defensen més formació per a pares i mares i un debat social ampli sobre els límits digitals en la infància amb normes consensuades i espais lliures de pantalles a casa.
Yo entiendo que los adultos todavía no entendemos, pues los que nos formamos en esto o en nuestro trabajo, pero el público en general es normal que a veces no entienda. Entonces habría que informar muy bien de por qué existe el scroll infinito y por qué las redes utilizan estos mecanismos, que es para ganar más dinero.
En aquesta línia, el projecte d'adolescència lliure de mòbils ha arribat a l'IES Binissalem, impulsat per famílies que volen retardar el primer mòbil i reduir la pressió social a l'inici de l'ESO. El grup, que ja reuneix més d'un centenar de famílies de l'Aro, Consell i Binissalem, treballa amb ajuntaments, centres educatius per promoure un pacte social i més formació en educació digital. Marta González és una de les promotores.
La reunió va ser molt bonica perquè van venir les famílies i tothom va explicar com se sentia, quins problemes tenia, quins problemes havia tingut amb el mòbil, quines pors tenia, i una mica tots ens vam anar escoltant i vam acordar, pues, això, que no lliuraríem el mòbil fins al setembre, vam dir. Vam acordar que faríem una activitat col·lectiva com de grup, de famílies i fills, i vam acordar que si algú comprava el mòbil, pues, avisaria la resta del grup perquè ho sapiguéssim.
Segons dades compartides pels impulsors, un 25% de les famílies de primer d'ESO del centre ja s'han adherit a la iniciativa. Recorden que diversos països europeus han adoptat restriccions a l'ús de mòbils o xarxes socials entre menors i aposten per avançar cap a un consens ampli que permeti protegir el benestar emocional i social dels nens.
Gràcies, Victòria, en directe des de Consell. Més reaccions a l'anunci que Menorca no restringirà l'accés de vehicles aquest estiu. El reglament no és encara a punt, tot i que s'han iniciat algunes mesures per fer-ho possible l'any que ve. Idò, Més per Menorca demanarà en el proper ple que la limitació s'apliqui aquesta temporada. Gemma Carrasco.
Més per Menorca acusa el govern insular d'inacció i de vendre fum amb la limitació de vehicles. La formació denuncia manca de voluntat política i assegura que, tot i disposar d'eines legals i estudis tècnics, no s'ha fet encara cap pas efectiva. Noemí García és portaveu de Més per Menorca al Consell.
Que no ens podem permetre en aquests moments ni un estiu més de batre rècords en tema de saturació de les carreteres. El que necessitem és un Consell insular, un Partit Popular, que s'ha centre que doni respostes a les necessitats de Menorca.
Des de l'equip de govern, el Partit Popular insisteix que la limitació comença aquest 2026 amb la instal·lació de càmeres als ports de Maó i Ciutadella per controlar el flux de vehicles i la tramitació del reglament per evitar problemes legals. Joan Pons Torres és el portaveu de l'equip de govern.
I per molt que l'oposició canti missa, la realitat i el missatge que volem enviar els menorquins i que poden estar tranquils és que aquest estiu es començaran a aplicar mesures per la limitació de l'arribada de vehicles.
Tot i la posada en marxa d'aquestes mesures que han de fer possible la limitació de vehicles en un futur, la realitat és que aquest estiu no es restringirà l'accés de cap cotxe i això ha decebut alguns menorquins.
Ja triguen, o sigui, estic molt decebuda de que hagin tirat enrere.
És cert que hi ha molt cotxe a l'estiu, molt.
Perquè és que tu no podes ni conducir de los atascos que hay.
Porque en verano estamos saturados.
Reclamen solucions per reduir la saturació i millorar la mobilitat a l'illa.
I Maó connectarà diferents pous amb el dipòsit d'Esturó per millorar la qualitat de l'aigua del municipi. S'ha aprovat ja el projecte, que en la seva primera fase comptarà amb un pressupost de 460.000 euros. I 5,4 milions d'euros de l'import de turisme sostenible es destinaran a reforçar infraestructures hidràuliques al Pla de Mallorca. El govern ha presentat avui a Petra els projectes que beneficien oficiaran 14 municipis.
La inversió inclou la renovació de canonades antigues, la construcció de noves xarxes de pluvials, la rehabilitació de dipòsits i la sectorització de xarxes per detectar fuites i millorar la gestió del consum. Les actuacions es duran a terme a municipis com Algaida, Sineu, Porreres, Sencelles i Vilafranca. El conseller de la Mà, Juan Manuel Lafuente, ha assegurat que aquestes actuacions donen resposta a dècades de dèficits estructurals i permetran un servei més eficients, amb manco, pèrdua d'aigua i major capacitat de resposta davant episodis de sequera.
14 municipis d'Esplà que han presentat projectes a l'impost de turisme sostenible, vull dir, projectes que provenen de l'activitat econòmica d'aquesta comunitat autònoma important com és el turisme, que suposen una reinversió en els pobles d'Esplà de Mallorca.
7 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional en format més breu. Donald Trump ha destacat la feina feta per Hamas envers la recuperació dels hostatges per arribar a assolir la pau a Gaza. Paraules del president nord-americà a Washington a la primera gran cimera anomenada Junta per la Pau, impulsada per ell mateix.
Trump s'ha envoltat d'una trentena de líders internacionals escorats al seu perfil polític, com el president de l'Argentina, Javier Milei, i el primer ministre d'Hongria, Víctor Orbán. L'objectiu de la trobada és crear una estructura que rivalitzi en l'Organització de les Nacions Unides, a l'ONU, i per això proposa donar 5 milions de dòlars amb ajuda humanitària a Gaza. Els darrers hostatges que quedaven vius i morts han estat retornats a casa. Els palestins varen cavar cava. Hamas va fer molt d'aquests treballs. Se'ls ha de reconèixer aquesta feina, diu.
Això quan l'exèrcit dels Estats Units espera la decisió de Donald Trump sobre l'Iran en el seu major desplegament des de la guerra de l'Iraq.
El president nord-americà obliga l'Iran a assolir un acord significatiu en les negociacions que mantenen en matèria nuclear. Diu que, si no poden, ocorre coses molt dolentes, en clara al·lusió a un possible atac militar.
Però la jornada deixa una altra notícia destacada en l'àmbit internacional i que ha trasbalsat la corona britànica. L'expríncep Andreu d'Anglaterra ha estat detingut per la seva vinculació amb el cas Epstein. Ha estat arrestat per sospita de mala conducta en un càrrec públic.
La policia també ha escorcollat domicilis a Benchurch i Norfolk, a l'est d'Anglaterra, on actualment viu l'antipríncep. La detenció d'Andreu no hauria estat per abusos a menors, sinó perquè hauria filtrat documents sensibles sobre el govern britànic al pederasta.
I el major sindicat d'Argentina ha convocat una vaga general de 24 hores el dia que el Congrés debat la reforma laboral impulsada pel govern de Javier Milei, una norma que retalla els drets laborals en aspectes com indemnitzacions, llicències, extensions dels horaris de treball, vacances i el mateix dret a la vaga.
La jornada està marcada per les protestes de treballadors i grups polítics d'esquerra als exteriors del Congrés en rebuig a la iniciativa i la paralització de gran part del país davant l'aturada del transport públic i el servei aeri. És la quarta vaga general que es convoca durant el govern conservador de Milei.
I a la política estatal, Sumar es mostra oberta a explorar noves fórmules d'entesa amb l'esquerra plurinacional. És la resposta de la coalició que lidera Yolanda Díaz a l'acte d'ahir de Gabriel Rufián a Madrid. El diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya va presentar la seva proposta per unir les esquerres de cara a les pròximes eleccions generals davant l'avanç de l'extrema dreta.
Rufián ha proposat que la candidatura amb més suport electoral a cada província sigui la que es presenti per assegurar guanyar davant vots. La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha recordat que l'idea no és nova, però admet que cal aprofundir-hi perquè la llei d'Hondt penalitza la fragmentació. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Puestos encima de la mesa los elementos que tienen que ver con la ley 2, la fragmentación, etcétera. Una vez dicho esto, yo creo que es importante también situarnos en la otra, en el otro, digamos, en el otro lado, ¿no? En el lado del análisis político, en el lado, digamos, de hacia dónde queremos caminar.
3 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Esta ansiedad no encuentra su paz, no rompe el hielo, ni limpia el mar, no me hace bien.
Els Psiconautes treuen nou disc, La Jungla, i ho fan envoltat de bons amics i extraordinàries col·laboracions com la dels germans Auceron, Lorenzo Santamaría o Galen Ayers. Algun d'ells seran el concert de presentació d'aquest disc, que serà dia 10 d'abril al Teatre Xesc Fortesa de Palma. Sandra Martínez.
Expliquen que l'enregistrament del disc va ser gairebé com una pel·lícula de Berlanga, amb aparicions inesperades, fruit del bon ambient generat entre els músics. I entre totes aquestes aparicions, a destacar la dels germans Auceron. El primer, Luis, convidat a casa d'Alberto Vizcaíno, l'ànima mater del grup, i també Santiago, en una trobada històrica i inesperada.
Una noche que cenamos en casa, vino Santiago, que estaba aquí en Mallorca, con Annie Bisuit, que estaban preparando un tema que iban a hacer para el disco de Santi de música griega. Y Santiago nos dijo, a ver, ponedme lo que vais a grabar, que las maquetas, que quiero escucharlo. Y le pusimos unos temas y dijo, bueno, mañana vamos al estudio Anillo y hacemos una línea de coros, ¿no? Y la verdad es que han hecho una línea de coros espectacular, ¿no?
Tengo una visión que ofrecerte.
I per a Vizcaíno el més important és que aquestes col·laboracions han estat del tot desinteressades.
Lo que crida l'atenció és això, que s'hagin involucrat en un grup que realment és un grup de minories a dia d'avui. No sabran què passarà a partir d'ara. No? Però això és el que a mi m'ha... Hòstia, dius, que guapo, no? No ho fan perquè... no ho fan per cap interès, ho fan perquè els agraden les cançons, punt.
Tercer disc d'aquesta banda, després de la carrera en solitari de Vizcaíno, Jungla es presentarà en directe dia 10 d'abril al Xes Fortesa de Palma, i no estaran sols.
En Joan Santamaria hi serà Anna Galen Ayers, segurament. En Luis Ausenón estan pendents de que mos confirmi. No? Bueno, sí, hi haurà en Pau Vizcaíno també, òbviament, meu fill, i qualque frontman local que segurament s'apuntarà també. Sí, pretenem que sigui un poc aquest concert, que és l'aposta de Largo, diguéssim, pues un poc, un reflex el més que puguem de lo que ha estat el disc.
El disc és una producció d'Espora Records i el distribuirà Blau.
Segons per arribar a les 8 del vespre i repassar els principals titulars de la jornada.
Tiene una visión enfrente que para los relojes y sonríe a la gente.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 19 de febrer, en què les entitats denunciants recorreran l'arxivament de la macrogranja de Llucmajor per maltractament animal. Neus López.
L'associació veïnal Stop Macrogranja Llucmajor i les entitats animalistes Sàtia, Animal i Arde denunciaren l'empresa avícola Ballester per suposat maltractament animal, un delicte que descarta la magistrada arran de l'informe del CEPRONA de la Guàrdia Civil. Segons la justícia, el percentatge de mortalitat de l'explotació es troba dins els límits considerats normals. Nati García és la presidenta de Stop Macrogranges.
Nosotros como afectados no nos han llamado a declarar. No nos han pedido nuestra opinión sobre qué estaba pasando o de dónde sacábamos esas pruebas o cómo nos habían llegado las quejas de miles de vecinos.
La Conselleria d'Agricultura continua la tramitació de l'expedient administratiu que preveu una sanció inicial de 200.000 euros a l'empresa per tenir més animals dels prevists per legislació i per comercialitzar ous campers que no ho eren.
I font judicial de la secció de violència sobre la dona asseguren que no tenen cap recomanació de la Sala Cometa per ampliar l'ordre d'allunyament a l'agressor de la jove agredida diumenge a Sant Antoni de Portmany. A més, aquestes mateixes fonts asseguren que la polsera telemàtica no va funcionar.
Dos extrems que contradiuen el Ministeri d'Igualtat. El Consell d'Eivissa ha demanat a la delegació del Govern Central convocar el Comitè de Crisi de Violència de Gènere, com explica Carolina Escandell, consellera de Benestar Social de l'Illa.
El Ministeri d'Igualtat, que és d'aquí, depenen tots aquests dispositius, dius que no ha fallat res, però clar, per un altre costat estan sortint coses per diferents estaments que no han funcionat. Per tant, precisament per això, nosaltres demanem aquest comitè de crisi de manera urgent. Hem de clarificar aquestes coses. Si no funciona, ho hem de saber, perquè si no funciona, hi ha que arreglar-ho.
I dos dies després que José Ángel González abandonés el càrrec com a número 2 de la Policia Nacional, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat el cessament.
Tot i que inicialment semblava que havia dimitit, avui s'ha constatat que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, l'ha cessat. La seva substituta, Gemma Barroso, ha oferit protecció a la víctima i aquesta l'ha acceptada.
Detinguda a Palma, una dona per presumptament intentar matar el seu home amb medicaments en el menjar.
Se li imputa un delicte d'intent d'homicidi. Els fets es remunten al gener passat, quan l'home va patir una crisi de salut que va requerir d'assistència sanitària i va aixecar sospites sobre el seu origen. Finalment es va recuperar de l'intoxicació per medicaments. La dona ha estat posada avui a la disposició del jutjat de Guàrdia de Palma.
I el quart dia de la vaga dels metges en contra de l'Estatut Marc ha provocat l'anul·lació de 88 operacions i de més de 4.400 consultes i proves en els centres hospitalaris de les Balears.
Demà és el darrer dia de vaga d'aquesta setmana i els metges es concentraran davant la delegació de govern. La vaga es repetirà 5 dies cada mes fins a finals de juny.
I normes consensuades i espais lliures de pantalles a casa són algunes de les recomanacions que ha donat avui a la trobada celebrada al CEI Bartomeu Ordines de Consell dins el cicle de tallers d'educació i prevenció en l'àmbit digital que es du a terme a l'Aró Binissalem, com dèiem avui a hora baixa, ha tingut lloc a Consell. Són els consells que ha donat la psicòloga especialitzada en adolescència i dependència de les noves tecnologies, Merche Cimas.
Ha advertit, a més, que l'exposició precoç al mòbil pot afectar el descans, la concentració i el desenvolupament emocional. A més, ha insistit en la necessitat d'oferir més eines i informació a les famílies.
Yo entiendo que los adultos todavía no entendemos, pues los que nos formamos en esto o en nuestro trabajo, pero el público en general es normal que a veces no entienda. Entonces habría que informar.